Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Lisset Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Aquesta hora, al Suplement, l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar ple de continguts, com sempre, ens hi posem.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Parlar-li de fake news, de desinformació, a nens i nenes o adolescents pot semblar absurd, però només cal que canviem el nostre punt de vista i veurem com no, pot ser molt útil. Tot el que nosaltres, els adults, percebem com a soroll, com a fake news, desinformació, ells ho reben igual, però amb els seus contextos. Per tant, dir-los que de tot allò que reben hi ha coses que poden no ser certes o que poden no ser el que sembla, els pot fer un favor. Des de dir-los que una foto es pot retocar en Photoshop i que allò que sembla tan perfecte potser és més normal i que està bé que sigui normal, fins a dir-los que un perfil d'Instagram d'una noia de 19 anys pot amagar un home de 46 amb intencions qüestionables, doncs els pot canviar la percepció de tot allò que consumeixen. Fins i tot explicar-los com es pot fer servir un rumor per fer-li la vida impossible a algú. Això ho sabem perfectament, que no només ho fan els polítics, i hi ha qui ho pot fer a classe. Per tant, dir-los que potser és millor ser el que atura el rumor que el que l'amplifica els pot fer un clec. Segurament, amb quatre pistes mal tirades, ells mateixos es convertiran en verificadors molt més eficients que nosaltres.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit Carlos Baraiba, responsable de Fets o Fakes de Catalunya Ràdio. Segons el Digital News Report 2019, un 55% de la població està preocupada per no ser capaç d'identificar què és cert i què és fals a internet. Sempre hi ha hagut notícies falses, però amb internet circula molt de pressa i arriben també infants i adolescents, els grans usuaris de les xarxes. Com els podem protegir de les fake news? En parlem avui amb...
Nereida Carrillo, doctora en comunicació i impulsora de Learn to Check, que ofereix recursos gratuïts i tallers per entrenar l'esperit crític. Mònica Roca, periodista i cocreadora de Passaport Digital per educar en competències digitals i alfabetització multimèdia a secundària. I Miquel Àngel Prats, mestre, pedagog i autor del llibre Viure en Digital. Acabarem amb el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
El problema d'internet no són els continguts, sinó l'educació per afrontar-se a ells. Borja Atsuara.
Nereida, Mònica, Miquel Àngel, benvinguts a l'ofici d'educar. Començarem amb la Mònica Roca, dels Solidaris, cocreadora amb l'Anna Flotats del 2015 de Passaport Digital davant de l'explosió digital per educar en competències digitals i alfabetització multimèdia a l'alumnat de secundària, perquè dieu que en lloc de ser nadius digitals, són orfes digitals i analfabets d'un llenguatge que fan servir a diari. Orfes digitals i analfabets, Mònica Roca. Vosaltres defugiu parlar dels perills de les xarxes i li doneu la volta. Explica'ns una mica, situa'ns.
Hola, Elisabet. A veure, això d'orfes i analfabets, així d'entrada sona catastròfic, no? Dir que són orfes i que són analfabets. Dius, toma ja, s'han quedat tan amples. Però vaig a pams. El tema d'orfes. Diem que són orfes digitals perquè, com molta gent, com molts teòrics ja han explicat des de fa uns anys, estem en contra del concepte nadius digitals. Perquè el concepte nadius ha pressuposat durant molt de temps i ha fet molt de mal que... els joves naixien ensenyats, val? Que naixien amb una tauleta sota el braç, no? En lloc d'una barra de pa, i que, per tant, com que sabien fer funcionar aquestes maquinetes de manera intuïtiva, doncs no necessitaven que ningú els ensenyés res. Més aviat al contrari, no? Els hi passaven la mà per la cara, és el que hi ha darrere d'aquesta noció, d'aquest concepte, no? Els seus pares, els mestres, els familiars, no? I nosaltres estem en contra d'aquest concepte de nadius digitals perquè creiem que ningú neix ensenyat, ningú hi neix en cap àmbit, doncs en el digital menys, i necessiten un acompanyament, val? Per això parlem d'orfes digitals, perquè durant un temps, sota aquesta idea dels nadius, se'ls ha abandonat una mica la seva sort, i encara hi ha bastantes famílies o alguns docents que creuen que això és així, no? I després el tema de quan diem que són analfabets, és perquè hi ha una cosa que nosaltres expliquem als tallers quan anem a les escoles. Jo començo els tallers així, dic a veure, tothom té clar el que vol dir estar alfabetitzat, i tothom diu diu, sí, saber llegir i escriure. Val. Tothom té clar que a l'escola anem a aprendre a saber llegir i escriure? Sí, tothom ho té clar. Us imagineu una escola on no vagis a aprendre a llegir i escriure? No, perquè és la raó de ser de l'escola, no? Ens ha fet arribar com a societat tots on som. Doncs bé, aquesta escolarització del segle XIX s'ha d'actualitzar i en aquest saber llegir i escriure hi hem d'incorporar els nous llenguatges, les noves narratives digitals, no? I per això parlem de que ara hi ha cert analfabetisme perquè s'han d'incorporar aquests nous llenguatges. De fet, des dels anys 70, amb l'aparició de la tele, són molts els col·lectius, els experts en comunicació, que demanen que la comunicació, que l'educació mediàtica, no?, entri a les aules. Aquí a Catalunya tenim la gent d'aula mèdia, no?, que hem de saber llegir els missatges que ens arriben a través de la primera la televisió, la ràdio i la premsa, i ara hi hem afegit internet, que té aquesta narrativa multimèdia, i quan jo els dic multimèdia, què vol dir? Doncs molts mitjans. Val, com ens expressem a Twitter? Amb text. Els textos com han de ser? Breus. Val, com ens expressem a Instagram? Amb imatges. Val, doncs hem de saber descodificar imatges. L'escola no inclou en el seu currículum, així de manera formal, sempre ho deixa doncs en mans de la bona voluntat dels professors o dels equips pedagògics, que n'hi ha molta de bona voluntat i grans professionals, però no està inclòs en el currículum aquesta educació mediàtica que fa tants anys que es reclama, no? I per això parlem d'aquesta analfabetització que cada vegada és més greu, sobretot a l'hora del que parlarem avui, no? De saber descodificar missatges perquè no ens la colin, no? Perquè no ens enganyin en el cas de les fake news.
Mònica Roca, com us trobeu els joves? Tu ara ets molt lúdica, no? T'imaginem fent de professora, no? Que els hi fas moltes preguntes, no? Què saben? Què no saben? Saben discernir aquesta informació del que són notícies interessades o fake news?
Ens els trobem verds perquè al final del poc que es parla, quan t'ho has dit al principi que nosaltres no fem un discurs alarmista ni de la por ni de la seguretat, del que es parla poc i creiem que és del que s'hauria de parlar més és dels continguts que circulen per aquesta xarxa, i això els interessa i els encurioseix moltíssim, sobretot perquè els agrada molt entendre el per què passen les coses, no? I si només ens quedem amb que ells ja ho saben, que a internet hi ha informació falsa, hi ha fake news, podem caure en aquesta cosa de, tot és mentida el que hi ha a internet, no te'n pots fiar de res, que al final els nostres joves no fan reflexions diferents a la que fem nosaltres els adults, val? Perquè també són els discursos que senten a casa o que senten a l'escola, no? I a vegades també ens trobem molt en que davant d'aquesta sobreinformació que tenen, no?, de que realment amb un cop de Google tenen accés a milions de resultats, això els desborda, no?, i els acapara tant que no saben per on començar, no?, i llavors això també passa als adults, és no hi ha res a fer, tot és molt complicat, segur que tothom em vol enganyar, no?, i trobem aquesta una mica de desorientació i estar verds, i després trobem també que però això ja no és en el terreny de les fake news, sinó, per exemple, en altres temes que nosaltres treballem, com el de la identitat digital, a vegades que encara es creuen que és diferent el món online del món offline, no? És a dir, que el que passa a internet queda a internet, quan no és així, no? Quan són vasos comunicants, no? Que si les mentides circulen per internet, les mentides es fan reals al carrer, no? És a dir, es converteixen en manifestacions, es converteixen en vots a les urnes, es converteixen en linxaments en certs col·lectius, i que per això ens hem de prendre en sèrio el que passa a la xarxa perquè són vasos comunicants.
Alguna de les coses que expliqueu és qui fa les fake news i per què, no? Els interessos que hi ha al darrere, no?
Sí, això que deia abans, no? Que a ells els interessa entendre el per què. El primer que els diem és que això els agrada molt, és que aquí el que compta és la pasta, no? Que l'objectiu de les fake news, un dels primers, és fer diners, perquè a internet els diners es fan en clics, no? I si tu cliques un titular o una informació que és suggerent o que és un caramel, doncs aquell ham ha generat uns ingressos. Això és el primer que els expliquem, no? El tema econòmic. Després els diem que hi ha interessos ideològics, no? De partits o de... Sí, més aviat de partits o a vegades d'empreses o de lobbies, el que sigui, però, per exemple, en el tema de la immigració, no?, per decantar l'opinió sobre determinats temes, o en el tema de, no sé, quan s'associa la immigració a la delinqüència, no?, o en el tema de la violència de gènere, que hi ha qui la vol negar, no? Ara fa uns dies sentia que 2 de cada 10 joves neguen que la violència de gènere existeixi, no?, i es basen en informacions que corren a través d'internet. Jo també crec que és important dir que les fake news no són news com a notícies, sinó que és informació, perquè pren moltes formes. Pot arribar en forma de mem, no? De meme, pot arribar en forma de vídeo, pot arribar en forma d'àudio, pren moltes formes. I després, el tema polític, no? També els diem que ara es guanyen vots a través de les fake news i això es va demostrar als Estats Units amb la victòria de Trump, no? I realment, quan els expliques, els interessa el perquè de tot plegat.
I per aquesta raó, en paral·lel al que és l'educació digital, feu una educació en valors, no?
Sí, perquè creiem que també és molt important que siguem tots conscients que això va d'una responsabilitat col·lectiva, no? I val per les fake news, però val també pel tema de l'odi a la xarxa, un altre dels temes que nosaltres toquem, no? Perquè des del mateix moment en què nosaltres reenviem una informació de la qual no en tenim una certesa o una seguretat, o participem també en la crítica o l'insult a algú a través de Twitter, ens estem tornant còmplices, no?, d'aquesta bola, no?, que s'està generant. Per això també creiem que és important també educar en la participació. Hi ha una teoria sobre internet que diu que 90 s'ho miren, 9 ho reenvien i només un crea contingut, no? És molt important que aprenguem a ser creadors de continguts, a ser també emissors dels nostres propis missatges. I això que deies dels valors, si nosaltres realment creiem que això és mentida o no ho tenim del tot clar, ho hem de contestar i tal, diguem-ho. A mi m'ha passat a vegades en grups de WhatsApp, no? Què passa amb les fake news? Que moltes vegades creiem allò que volem creure, no? I estarà molt bé que tu vulguis creure el que vulguis creure, però a vegades la realitat et desmenteix, no? Llavors, si la realitat et desmenteix i tu estàs en un grup de WhatsApp, ho pots dir de forma molt educada, dir, mira, perdona, jo he contrastat això i la policia no en sap res, o això que tu em dius no és veritat perquè les dades del Ministeri de l'Interior diuen que la majoria de delictes estan comesos per persones de nacionalitat espanyola, o no? No callem perquè hi ha aquesta responsabilitat col·lectiva, creiem.
Tu ja n'has dit alguns. En els vostres tallers, quines són aquelles competències digitals que creus que els poden ser més útils a l'hora de discernir això, no? La falsedat de la veritat?
Saber descodificar els missatges. Som una societat que consumeix moltíssima, moltíssima, moltíssima imatge, molta imatge, no? Estem envoltats de pantalles. Doncs tenim molt clar que, torno al tema de l'alfabetització del principi, no?, que un text, una frase és subjecte, verb, predicat, doncs que ens ensenyen a l'escola a fer aquell arbre que fèiem tots de la sintaxi. Doncs nosaltres, per exemple, amb els més petits, de primer d'ESO, descodifiquem imatges, no? ja que ens en mengem tantes, doncs per veure què ens estan explicant aquestes imatges. Saber cercar, perquè jo dic, val, Google és un gran invent, però si tu poses formatge blau i et surten 3.000 milions de resultats, jo no tinc tota una vida per llegir-me aquells 3.000 milions de resultats, no? Llavors, el tema de saber distingir informació fiable de no, això totalment, i llavors el tema de la identitat digital, gestionar la teva identitat digital, i aquí també els hi fa molta gràcia, perquè sempre dic, gestionar la identitat digital no és, ai, surto amb biquini o surto amb samarreta màniga curta a Instagram, això no és gestionar la identitat digital, no?
Què és gestionar la identitat digital, Mònica?
Clar, gestionar la identitat digital és, jo sempre entro, nosaltres fem un joc a la classe quan entrem, demano la complicitat dels professors, m'han investigat em donen el perfil de 4 alumnes i quan jo entro dic, hola Joan, què tal? Estàs enfadat, no? Perquè ahir va perdre el Barça. Què vols dir? Bueno, no sé, perquè vaig veure que ahir estaves molt enfadat, tal, o pots amb un altre i dir, home, l'altre dia vas fer un comentari una mica racista, no? Racista? No, no, però si jo no sóc racista. Bueno, no, perquè com que vas dir que tal i que qual, però això... I llavors ells diuen, però primer els hi sembla màgia i dius, són els vostres perfils a la xarxa, jo no he anat a entrevistar els vostres pares ni he entrat a la vostra habitació quan no hi éreu. I després parlem d'això, no? De dir, mira, la imatge que jo m'he creat de tu és a través dels continguts que tu has penjat, d'acord? Llavors, si tu, per exemple, penges tot el dia acudits masclistes, doncs jo pensaré que ets un masclista. O si penses que, no sé, que això del canvi climàtic és un invent, doncs pensaré que ets un negacionista. Ah, però moltes vegades et diuen, bueno, però a vegades a internet pots fer bromes i dir coses que... I llavors aquí comencem, no? De dir, no estem gestionant bé la identitat digital perquè no hi ha dues persones, la que està a la xarxa i la que està aquí. I aquí és on enllaço amb el tema del dia que sortim al món laboral, no? Que quan hi ha una competència de currículums en una taula... per part d'un cap de personal, després el que acaba triant, el que acaba decidint si en tens dos o tres d'iguals, doncs sí, serà just o injust, però es va mirar a les xarxes socials per acabar de decidir els candidats moltes vegades.
Formeu els alumnes i sobretot també formeu professors. Què us demanen els professors?
Els professors demanen com aplicar aquesta teoria, aquests rotllos que fem, a l'aula, no? Que al final és el més pràctic per a ells, no? Demanen idees, no? I sí que demanen la teoria, quatre nocions, però demanen idees. I llavors, i nosaltres és el que fem, els hi donem idees. Per exemple, amb el tema de les narratives digitals, no? Els memes, no? Els memes. Doncs com es pot treballar això en una aula? Doncs tenim un profe d'història, per exemple, que va quedar encantat, que explica, o sigui, quan estan treballant el franquisme, doncs una manera de narrar el franquisme pot ser a través de memes, no? Com abans fèiem còmics a classe o l'auca del senyor Esteve, no? Doncs a través de memes, per exemple, aquesta és una idea, no? O creem una redacció a l'aula per desmentir fake news, o creem una entrada a la Viquipèdia, allò que us deia abans, de crear contingut, no? Aixeques la mà i dius... Qui ha creat mai una entrada a la Viquipèdia? Ningú. Doncs vinga, va, anem-ho a fer. I anem a veure quines mentides ens deixa colar la Viquipèdia. A veure si s'hi poden colar mentides o no, no? Doncs aquestes idees de buscar la pràctica a la part teòrica.
Avui a l'Ofici d'Educar protegir infants i joves de les fake news. Gràcies, Mònica Roca, de Passaport Digital. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
No m'enganyis.
Els joves no saben moure's per la xarxa. Distingir el que és fiable del que no ho és, i els és igual la seva identitat digital. Anna Flotats.
I seguim avui amb aquesta voluntat d'ajudar a protegir els infants i joves de les fake news. Ara parlem amb la Nereida Carrillo, ella és professora de periodisme de la UAB i impulsora de Learn to Check. Diu la Nereida que la desinformació que arriba als joves és una mica diferent a la dels adults. Arriben fakes d'Ucraïna i la Covid, però a ells específicament els hi arriba molta desinformació sobre dietes i nutrició, sobretot les noies, i sobre que les drogues no són tan perilloses, sobretot els nois. Déu-n'hi-do, quan em vas explicar això, Nereida, per què aquest tipus i quines altres fake news estan més exposats als nostres joves, als nostres infants?
Perquè aquestes fake news, perquè els algoritmes coneixen els nostres joves, és una altra de les coses que també expliquem als nostres tallers de Learn to Check. La tecnologia no és neutral, encara que ens ho pensem, i els algoritmes ens van suggerint aquella informació o aquella desinformació que creuen que ens enganxarà més, que provocarà més engagement... I juguen amb els desitjos, amb les esperances, amb les pors dels nostres joves i, per tant, els hi suggereixen aquest tipus de desinformació també, no? És una desinformació generacional. També hi ha desinformació generacional, per exemple, per la gent gran, que els arriba molt més phishing, no? Aquestes estafes, aquesta informació falsa, aquests correus... falsos amb aparença de que són del teu banc o de l'empresa d'aigües o de l'empresa de telefonia, i els joves, l'algoritme reconeix la seva edat. Hi ha estudis que diuen que si tu estàs a TikTok i tens 14-16 anys, hi ha més desinformació sobre dietes o sobre salut, no? Sobre vida saludable, i això és un perill, no? Les fake news són la desinformació, és un perill per als nostres joves, per a la seva salut i per a altres aspectes de la vida quotidiana, i per tant els hi arriba també aquest tipus de desinformació que de vegades els adults no en som conscients que els hi arriba i que és un perill per a ells.
Dius, Neida, que en lloc de parlar de fake news, que s'associa a notícia falsedat, prefereixes parlar de desinformació, no? Ara ens ho deies, no? Com la informació falsa pot afectar les seves vides, no? I que en una notícia falsa possiblement hi ha la intenció de fer mal, no?
Exacte. No? El fake news és una paraula intencionada que intenta associar la desinformació als periodistes, als mitjans de comunicació... I intenta, doncs, això, que la gent s'informi per altres canals on la propaganda també circula bé. Preferim parlar de desinformació, doncs, perquè deia la Mònica abans, la informació falsa no només es presenta en format notícia, és més, normalment no es presenta en format notícia, sinó que es presenta en format d'una publicació amb informació falsa a les xarxes, d'una imatge manipulada, d'un vídeo descontextualitzat, d'un bot, un compte fals a xarxes socials, i per tant hem de saber avaluar tot això, no? I hem de fer-ho des del principi, no? I el primer, nosaltres quan fem tallers de Learn to Check, el primer que fem és esbrinar la dieta mediàtica dels joves. I
dieta mediàtica dels joves,
exacte,
està molt bé això.
Sí, 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 que quins mitjans consumeixen, per on s'informen, no? I el que ens trobem és que normalment no llegeixen premsa escrita, no escolten o escolten poc la ràdio, em sap greu, pels adults que fem ràdio, però ells s'informen sobretot amb la televisió, que encara es veu en família i, per tant, és un procés en què estan acompanyats i que els pares, les famílies poden parlar i digerir, avaluar aquesta informació que estan veient a la pantalla, i després s'informen sobretot a través del telèfon mòbil, de les xarxes socials, de missatgeria instantània, i aquí normalment estan sols, no? I si no els hi donem les eines per ser autònoms i per pensar críticament aquesta informació, doncs estan desemparats. I hem de començar des del principi, com deies, no? I com deia el Carlos Baraiber en aquesta entrada, per exemple, amb les relacions interpersonals, no? No els hi podem parlar a nens petits de l'actualitat internacional o de l'actualitat econòmica, però sí que podem començar a introduir la desinformació a través d'aquestes relacions interpersonals, no? És que algú m'ha dit alguna cosa que és mentida d'algú altre i jo m'he enfadat i això... I veure, aquí podem veure què és fals i el patiment, no?, que provoca aquesta desinformació, començar a partir de les relacions interpersonals i anar, doncs, una mica extrapolant cada vegada més per com mirem, com comprenem el món i com hi actuem.
A l'Eurobaròmetre de març del 2018, un 85% dels enquestats i enquestades considera que la desinformació és un problema pel seu país i un 83% ho valora com una amenaça per a la democràcia. Hem d'entendre que l'escola ha d'ajudar en aquest sentit, que ha de tenir un paper important, no? Tu vens a dir que no podem concebre una escola que no tingui en compte tot això, no?
Exacte. L'altre dia, amb les jornades educatives de la Blanquerna, la Coral Regí, una mestra jubilada, deia que l'escola és el lloc on es va aprendre, el lloc que no pots deixar de saber, no? No podem deixar de saber com informar-nos, no podem deixar de saber com llegir aquestes xarxes socials, perquè això també condiciona el nostre comportament cívic, ciutadà, polític, de salut, econòmic, condiciona les nostres vides, no? És important, no? I és una tasca de cures digitals, de benestar digital, que és... I l'escola, que ens prepara per entendre el món, per actuar-hi, per ser ciutadans en aquest segle XXI, també ha de incloure aquesta educació mediàtica. I abans parlàvem de què era aquesta desinformació. Nosaltres sempre ho fem amb una definició d'una organització de referència a nivell internacional que es diu FirstDraft, que fa com un diagrama de cercles i situa un cercle que és la informació falsa i un altre cercle que és l'odi. I situa la desinformació en aquesta intersecció dels dos cercles, no? Que és aquesta informació amb errors, inexacta, falsa, però que té aquesta intenció de fer mal a algú, ja sigui una persona en concret, una comunitat, un partit polític, una empresa. I, per tant, jo crec que l'escola ens pot ajudar molt aquí, perquè és l'escola on ens dona aquesta capacitat crítica per adquirir coneixement, però és també el lloc on... el lloc on es va aprendre valors, on es resolen els conflictes de forma pacífica, amb respecte, i on es gestiona aquest odi que doncs a les xarxes socials i a la vida quotidiana ens està provocant tants problemes, no? I per tant, jo crec que l'escola és un molt bon lloc per aprendre aquesta educació mediàtica. Nosaltres fem molts tallers a l'escola, als instituts i també als docents perquè tinguin eines per, d'alguna manera, integrar tot això a totes les matèries que imparteixen.
Pautes concretes d'aquests tallers perquè puguin detectar aquestes fake news i perquè puguin informar-se bé.
Exacte. Nosaltres els ensenyem a distingir què és una informació falsa, què és una informació contrastada. Ho fem a través del mètode Pantera que tenim a la nostra web. Que és un
mètode Pantera?
Mètode Pantera. Amb aquest acrònim són tots els aspectes que han de comprovar per avaluar aquesta informació, no? La procedència, de quina font procedeix, si és fiable, si no és fiable, si és una font experta, si no ho és, si és una font interessada, doncs l'autoria, si això prové d'un mitjà de comunicació, d'un diari satíric, la novetat, si són dades actuals o desfasades, no? El to, doncs, per exemple, les faltes d'ortografia, el to emocional, el to que ens intenta fer por de vegades, no? Aquest negacionisme o la informació falsa de les vacunes, de tots els efectes que ens intenten fer por, les evidències. Hi ha proves d'això que m'estàs dient o és una mica xerrameca? Les rèpliques, veure si hi ha algun advertiment a les xarxes socials de que això és una imatge manipulada o hi ha algun comentari de qualitat que ens alerta, no? I ampliar, no? Buscar més informació per contextualitzar, no? I per veure si això és una informació esbiaixada o com ho podem interpretar millor, no? I als nostres tallers aprenem això, aprenem eines, aprenem processos per verificar una fotografia, si està manipulada, si està contextualitzada, un vídeo. I fem tallers també per a més petits en forma d'escape room de verificació digital, no? Que ells han de doncs passar tota una sèrie de proves, de vegades també amb experimentació científica, doncs per poder escapar d'aquests fakes, no? D'aquesta informació.
Quin terror!
Fake
news al nostre darrere. Així com parlaves de la importància de l'escola, també parles de la importància de teixir aliances amb els periodistes i amb els mitjans, pel que dèiem abans, no? Perquè al final...
Clar, nosaltres per què ens dediquem a això, no? A l'Alert to Check som un equip de periodistes, de professors d'universitat, i creiem que doncs abans nosaltres que hem fet tota la vida, no? Els periodistes, verificar, contrastar, i ara que a les xarxes socials trobem informació de qualitat, però també trobem aquesta informació en brut, aquests rumors que no han estat treballats, que no han estat contextualitzats, hem d'ensenyar aquestes habilitats que nosaltres tenim com a periodistes a tothom, a la societat en general, perquè ara aquestes habilitats no són només periodístiques, sinó són ciutadanes, no? Per defensar també els nostres drets, el dret a la informació, el dret a la salut pública, el dret a la participació democràtica sense interferències, no? I per tant, nosaltres treballem tot això des de l'Alert to Check. I crec que els periodistes s'hi han d'implicar, i també les famílies i els docents, no?
Parleu també de la importància de la formació dels docents i, sobretot, dieu que, clar, estem perdent un públic que és el més jove, no? Clar, iniciatives com l'InfoCAS estan molt bé, però en aquest sentit penseu que hi hauria d'haver... Abans em deies tu, no? És que els joves no escolten la ràdio. És a dir, encara hauríem d'afavorir que ells fossin creadors, co-creadors de continguts
a
les xarxes d'informacions, com ens deia abans la Mònica, no? Que aprenguin també a ser creadors amb certesa de continguts.
Clar, és que crec que també hem de començar a mirar els joves... A empatitzar més amb ells, de la seva perspectiva, no? Abans la Mònica deia, bueno, és que això és broma, sí, hem d'ensenyar-los a veure quin patiment pot provocar una broma, però també com a adults hem de saber interpretar el seu llenguatge, que moltes vegades és còmic, no? I hem de saber, de vegades, el subestiment, i creiem que no tenen aquesta capacitat crítica, i sí que la tenen, i saben moltes més. Jo, per exemple, l'altre dia, en un taller, posava un exemple d'una story que havia estat manipulada per perjudicar a Aitana, i pensava que trigarien almenys 5 o 10 minuts en descobrir si era falsa, i una persona, un jove, va aixecar la mà, una noia, i va dir, això és fals, perquè aquestes emojis són d'Android i l'Aitana té un iPhone. Clar, per nosaltres estem preocupats, ells no estan preocupats per les fake news, no? I ens pensem que un influencer amb molts seguidors, tots els joves ja creuen el que aquest influencer diu, no? I això, de vegades, el subestimen i també tenen eines, però és cert que els hem de donar aquests valors, aquest pensament crític per descodificar un discursos que, de vegades, per la seva maduresa, no han... No, per exemple, jo a la universitat ensenyem l'assignatura d'argumentar a tercer de carrera, però és necessari que ells sàpiguen ja, quan tenen accés a un mòbil, què és informació i què és opinió, i quin argument és sòlid o quin argument està utilitzant aquell influencer per negar la violència de gènere, és una fal·làcia o no és una fal·làcia, no? I els necessitem acompanyar-los també en aquests mitjans que de vegades els deixem sols, no? I també no tenia aquesta mirada només adulta, perquè diem, ostres, un drama que només s'informen a través de les xarxes. Bueno, és una realitat, és el seu llenguatge. Ajudem-los, en comptes de dir, no, és que s'han d'informar a la premsa escrita o s'han d'informar a la ràdio, no, ajudem-los a ser crítics en aquests espais que són els seus, entenguem els seus llenguatges, ells són productors de continguts per naturalesa, nosaltres els adults ens costa més i ens poden ensenyar molt més ells, i ensenyar-los a produir aquests continguts de manera ètica i de manera, no? Doncs, ensenyem-los a produir memes antiracistes que puguin desmentir aquesta informació falsa sobre immigració que tant perjudica la nostra convivència. No? I, per tant, ells han d'aprendre, però nosaltres, com a adults, també i molt.
En temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar, protegir infants i joves de les fake news.
Ajudeu-me a no repetir els vostres errors.
El 2022, més del 50% de les informacions que circularan per les xarxes seran falses. Consultora Gartner.
Llegim el llibre Viure en digital de Miquel Àngel Prats. Les TIC, a banda de ser nous llenguatges, també s'estan erigint com a noves formes de comunicació i de creació de xarxes socials, nous espais de trobada, de denúncia i de generació d'idees, de tendències i de debat públic i obert. Amb tot el que això comporta, les falses notícies, imatges indegudes i comentaris desafortunats. Dius, Miquel Àngel Prats, que ens trobem davant d'una societat digital i en xarxa que trenca amb el que teníem fins ara, que som davant d'un canvi d'era, l'inici de la quarta revolució industrial. Això sona...
Tela, eh? Tela.
És allò, que no sé si fa por o fa gràcia. A grans trets, a veure, situem-nos, què suposa aquest canvi d'era?
Molt bé, anem a veure. Si hi ha una quarta revolució industrial, vol dir que al darrere hi han hagut tres revolucions anteriors, no? I, per tant, per fer-nos una idea, la primera és la que té a veure amb la revolució agrícola. És a dir, l'home, si fem un resum molt bàsic, molt ràpid, l'home, diguéssim, agafa importància a la terra en el moment que domina els processos de producció agrícola i, per tant, allà mana, d'acord? Molt més endavant, quan comença, en aquest cas, doncs, a ser capaç de manar sobre els processos de producció més aviat industrial, amb l'electricitat i el vapor, en parlem de la gran revolució industrial, d'acord? I, per tant, són punts d'inflexió en el que l'home va avançant al llarg de la humanitat. La tercera gran revolució ve de la mà de la computació, dels ordinadors. En el moment que s'insereixen els ordinadors, podríem parlar ja, en aquest cas, doncs, del 1900 i pico. Per tant, venen els primers ordinadors, on comencem a moure informació. Ja no és qui més produeix, ja no té la terra, ja no mana la terra, ja no manen els processos de producció, ja mana la informació. Per tant, en aquests moments, i encara segueix vigent en aquests moments, fixem-nos, no? Però ara, fixem-nos, la quarta revolució és on s'ajunten tot un seguit de revolucions tecnològiques. Per tant, des del 1900 fins ara, fixem-nos que, a més, ha anat tot molt ràpid, la tecnologia ha avançat molt ràpidament, i comencem a veure ja la revolució del coneixement. És a dir, la informació, en aquest sentit, no serà tan important, sinó tant el coneixement. I en aquest sentit començarem a veure veritables canvis que vindran de la mà de tecnologies que s'associen entre elles, no? Què voldrà dir això? Doncs la internet de les coses. És a dir, quan probablement la màquina que tens, en aquest cas, doncs, a la cuina, és capaç de parlar amb el supermercat. O probablement quan comences a tenir tot un seguit d'invents a casa que són capaços de, en aquest cas, parlem del terme intel·ligent, probablement no és la més afortunada de les paraules, però començarem a veure en el que ara, així, quan et trobes malament, truques al metge, potser serà el metge que et trucarà a tu i dir-te, escolta, Elisabet, probablement estàs prenent massa sucre. Què t'està passant? És a dir, començarem a veure tot un seguit de canvis que tenen molt més a veure, no tant amb la informació, sinó què hi succeeix amb aquella informació. D'aquí que parlem del Big Data, de la intel·ligència artificial, del que és el blockchain, de les criptomonedes, etc. Per tant, estem en un moment on la revolució tecnològica està produint grans canvis i on la tecnologia és molt important, però no tant la tecnologia, sinó l'ètica al voltant de la tecnologia i de com tractem a les persones.
Coses interessants que expliques al teu llibre. Tot allò que ens identifica a internet i ens defineix és la identitat digital que es configura a partir del que pengem a la xarxa i també a partir del que els altres diuen de nosaltres i com ens perceben. I tot queda a les xarxes, la petjada digital, i configura la reputació digital. col·lectius que adults i educadors cal que entenguem com infants, adolescents i joves conceben el món que els envolta i com es relacionen i es mouen a l'entorn digital per entendre com configuren la seva identitat digital. Com es comuniquen ells, com es mouen, quina és la seva visió, des d'aquesta perspectiva, que és diferent ja, completament.
Clar, saps què passa? Que la percepció que nosaltres tenim del món tecnològic res té a veure amb la percepció i el marc mental que tenen els nostres infants i joves davant de la tecnologia. Deixa'm que et posi un exemple molt ràpid i que crec que l'entendrem molt fàcilment. És a dir, per ells, aquest aparell que el tinc a les mans, que és un mòbil, no és tecnologia. El cotxe, que gairebé tots portem un aparell que és un GPS, els meus fills abans deien que el cotxe parli, que el cotxe parli no és tecnologia. Per mi encara em meravella que em deixi en, diguéssim, en el lloc correcte, en l'espai correcte. Per tant, d'entrada, allò que nosaltres veiem cables i veiem tecnologia i sobretot veiem molt de soroll, ells és invisible. És invisible vol dir que no hi veuen tecnologia, el veuen el més normal del món. Amb tot el que comporta que ho veguin molt normal, que és que llavors no veuen els riscos que tot això suposa. Nosaltres, com que estem veient tecnologia, lògicament veiem que hi ha riscos, però ells, com que ho veuen molt normal, no estan veient totes les conseqüències que tot això suposa, perquè ho veuen molt normal.
De fet, tu dius que ells tenen una visió de la virtualitat i de la realitat que és com un contínuum, no? Com si no fossin dos mons diferents. En canvi, nosaltres tenim molt clar què és lo presencial i què és lo virtual.
Exacte, exacte. D'aquí que veiem aquest perill, no? És a dir, fixa't, hi ha una gran cita llatina, no? Molt bona, que diu "scripta manent, verba volant". No? És a dir, tot allò que està escrit, jo moltes vegades quan amb els meus alumnes també allà a Blanquerna en parlem d'aquestes qüestions, sempre els dic, escolteu-me, precisament hem d'anar i hem de tenir molt en compte què diem i què publiquem. Fixeu-vos que no us estic dient que no és que no publiquem a les xarxes, sinó és que pensem abans de publicar. De fet, va ser una de les campanyes britàniques que va tenir més èxit, no? Think before you post, és a dir, pensa abans de publicar. És a dir, la importància que arriba a tenir el fet de que siguis molt conscient d'allò que estiguis publicant i que siguis capaç de penjar, perquè allò deixa rastre. Si no, fixeu-vos fins i tot la importància que arriba a tenir el fet de que s'hagi demanat, fins i tot a nivell jurídic i legal, el fet de que fins i tot grans empreses com poden ser Google i companyia hagin hagut de treure qüestions de memòria al voltant de la xarxa, no? Per tant, si ells no se n'adonen d'aquestes qüestions, perquè fixem-nos que ells no hi veuen probablement aquests perills o aquests riscos, doncs se'ls ha d'acompanyar, se'ls ha d'acompanyar en aquestes qüestions.
I alerta perquè amb les xarxes hi ha una contradicció molt important, que és que per llei ells no poden tenir presència en algunes de les xarxes en les que hi són, no? Llavors, com es regula el que no és legal o el que no és... És a dir, aquí ens trobem una situació que és complexa, no?
Sí, molt. Clar, jo et diria, jo crec que el pitjor que podem fer, i t'ho diu un educador, el pitjor que pots fer és prohibir-ho. Perquè quan prohibeixes les coses, jo crec que no estàs negligint, i ara la diré grossa perquè és el que bàsicament penso. I negligir vol dir que no t'arremangues amb una qüestió que en aquests moments cal fer-ho molt. És a dir, com a educadors, com a mestres, com a pares, hem de saber què consumeixen mediàticament. I no només que consumeixen mediàticament, sinó que tenim una gran oportunitat per estirar del fil. Deixa'm que et posi dos exemples que han passat en fa ben bé dues setmanes i que com a educadors tenim una gran oportunitat per tirar del fil, ja sigui a l'hora de sopar, ja sigui a l'hora de la tutoria, ja sigui, etc. La primera, el que va succeir en els Oscars. Va ser molt mediàtic. Tenim una gran oportunitat perquè aquell dia, precisament, has d'aparcar les fraccions, i quan dic les fraccions vol dir les comarques, i quan dic les comarques vol dir el cos humà, aparques allò, perquè el tema aquell era cabdal per treballar moltes qüestions de convivència, d'aprendre a conviure, allò que la UNESCO, parla d'aprendre a fer, aprendre a ser, aprendre a estar, aprendre a conviure, que és una de les grans de les assignatures pendents. Doncs aquest tema era necessari tractar-lo. Ja en tens un. Escolta'm, segon, ha passat fa menys d'una setmana. Un dels creadors de contingut que més influència té en infants i adolescents ha fet unes declaracions a les xarxes que són dignes de poder-les treballar i tirar del fil. El Xoques, famós creador de contingut, ha fet unes declaracions al voltant de com es relacionen ell o els seus companys quan anaven a les discoteques, etc, etc, etc. Primer gran tema, que és que probablement alguns educadors, famílies, no coneguen, no coneixin qui és en Xoques. Ja tenim un, aquí tenim un atzucac, perquè estem tan lluny a vegades del que estan consumint, desconeixem el que veuen, el que miren, que llavors a nosaltres ens veuen allà com a diplodocus. Sí. Per tant, de cop i volta, ja no... De fet, ja no volen ni compartir res amb tu. Ara bé, si tu mostres interès... Escolta, deixa'm veure aviam què diu. Deixa'm saber exactament... Vols dir que això a vegades, a l'hora de sopar, et pot permetre una conversa en la qual els pots deixar en dilema? Escolta'm, fantàstic. Fantàstic. Resol. Perquè permet que això, i qui diu a casa, a l'escola.
Dius, Miquel Àngel, que la tecnologia no és neutra, porta al darrere una forma de veure el món, la persona i la societat, i que les TIC s'han de percebre com una eina de transformació social i s'ha d'incidir, entre d'altres, en la sobreutilització de les tecnologies digitals i les addiccions, i la visió crítica del negoci relacionat amb la xarxa per construir ciutadania digital. De fet, tu ens parles al llibre d'anar a l'humanisme digital. Què és això de l'humanisme digital?
Mira, farem una cosa. Me n'aniré a un dels experts en transformació socioeducativa, que per mi és una persona referent, que és en Michael Fullan. Michael Fullan sempre parla de les 6 C's que s'han de treballar a l'escola pel que fa al tractament de la tecnologia i que, en el fons, ve a dir el que és l'humanisme digital, que és posar les tecnologies al servei de la persona i no pas la persona al servei de les tecnologies. En el fons, el que estem dient és, escolta'm, si les tecnologies han de servir per posar-les al servei de les persones, que serveixin per posar-les al servei de la creativitat, de la comunicació, de la col·laboració, del pensament crític. Fixa't que són 4 C's, eh? Comunicació, col·laboració, creativitat, pensament crític, del caràcter, vol dir com ajudes també a la formació, en aquest cas, del caràcter, i fins i tot parla de la compassió, i del civisme, és a dir, de la comunitat, totes amb C, i per tant, d'aquest pensament al voltant d'aquest humanisme, de posar la persona al centre.
Avui a l'Ofici d'Educar posem la persona al centre, sobretot per protegir infants i joves de les fake news.
Escolta'm, a lo millor tinc raó.
Com més temps passen connectats els nens, més s'exposen a riscos digitals. Miquel Àngel Prats.
I dius, Miquel Àngel, que per poder educar cal que pares i mestres tinguin un comportament exemplar. Jo acabaria aquesta conversa demanant-vos un missatge per a les famílies, perquè ja hem parlat de l'educació a l'escola, però a casa també eduquem, no? I som exemple. Quin és el missatge que us agradaria fer arribar a les famílies?
Jo diria que la tecnologia és bona, sí, però regulada. Regulem-la. I hi ha maneres de regular. Crec que cal pactar-la. I pactar-la suposa parlar-ne, i parlar-ne suposa dialogar. I dialogar moltes vegades suposa mirar-te als ulls i aparcar el mòbil, la tauleta i el dispositiu digital per poder, sobretot, trobar-te amb l'altre.
De fet, una de les coses que tu dius és que a vegades abdiquem d'aquest paper, els adults.
Bé, perquè moltes vegades no sabem... Jo crec que a vegades és allò de ser capaços d'acceptar que no saps com liderar-ho, això. De com ens n'en sortim, no?, al voltant d'aquestes qüestions, no? Llavors, no exigim res, probablement, crec que és una de les premisses, no exigeixis res que tu tampoc siguis capaç de portar a terme. Per tant, si vols ser exemplar, el tema de l'autoritat moral, no? Si tu demanes que ells no, a taula no tinguin el mòbil, la primera qüestió és que tu siguis el primer en què el mòbil el deixis primer a part. I segur que, home, per si sol, l'exemple és en un mateix, no?
Perquè, clar, fem formació dels alumnes, fem formació dels docents, però no fem formació dels pares.
Sí, nosaltres també fem cursos per a famílies.
Ah.
Perquè, exacte, sí, perquè hi ha a moltes AMPAs i AFAs d'escoles i instituts perquè, per poder acompanyar els joves, les famílies també. Han de tenir aquests recursos, no?, per saber de què estan parlant i, per tant, s'han de formar els pares i mares, les famílies, ells mateixos, per poder acompanyar els joves i per poder parlar. Jo crec que tothom hem d'aprendre i aquí tenim una manera de fer una oportunitat per parlar també amb els nostres fills i aprendre d'ells i ells de nosaltres a través de la tecnologia, de les xarxes socials i d'aquesta informació, no? Aquest aprenentatge que sigui molt més creatiu, no?, col·laboratiu, en comunicació amb totes aquestes C's i aquest pensament crític, no? I crec que ho hem de fer conjuntament. I el primer que es demana als pares, doncs, és això que deia el Miquel Àngel, que no es prohibeixi, sinó que s'eduqui i, per tant, que comuniqui, no?, amb els seus fills i que tots plegats siguem més crítics amb aquesta informació i aquest coneixement que ens arriba.
Doncs avui n'hem parlat a l'Ofici d'Educar de com protegir infants i joves de les fake news. Gràcies, Nereida Carrillo, de Learn to Chic. Gràcies, la Mònica Roca, de Passaport Digital. I gràcies, Miquel Àngel Prats, de Viure en Digital, aquest llibre, Com eduquem pel món d'avui, de Miquel Àngel Prats, criteris per educar en l'ús de les xarxes i els dispositius electrònics perquè la transformació digital genera oportunitats, però també amenaces, i hem d'estar preparats. Alerta! Gràcies i una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar que ens porta avui el Jaume Centelles és el llibre de la sort, de Sergio Lairla i Anna Lartitegui. Benvingut, Jaume.
Hola, què tal?
Què ens explica aquest llibre?
El llibre de la sort. La sort pot ser bona sort o mala sort. I aquest llibre és un llibre simpàtic, curiós, molt ben escrit i ben il·lustrat, que ens explica precisament això, dos visions d'un mateix fet o d'un fet similar. Té, per una banda, la portada amb lletres vermelles, que explica la vida d'un senyor, el senyor Malastruc, el que tot li surt malament, i per l'altra banda, amb lletres blaves, el llibre de la bona sort, seria en aquest cas, que ens presenta la història d'un altre veí, d'un altre senyor, el senyor Bonaventura, que tot li surt superbé. Saps? No sé si té a veure amb l'actitud de cadascun de nosaltres que les coses vagin bé o no vagin tan bé. Potser encara que tinguis bona actitud, les coses no acaben d'arrullar com a tu t'agradarien. És xulo perquè tu comences a llegir, per exemple, per agafes el de la bona sort, no? El llibre de la sort del senyor Bonaventura. I aleshores ell necessita fer unes vacances, perquè ja tot li ha anat molt bé, i diu, tinc uns dies i me'n vaig de vacances. Se'n va a l'agència de viatges i hi ha unes imatges a tota plana o amb vinyetes que va explicant tot el seu procés per marxar de viatge, quan arriba l'avió, quan se'n va, etc., fins a una illa deserta. Però en aquestes imatges, que és la gràcia del tema, tu vas seguint-lo amb ell i apareixen altres personatges. Per exemple, la primera imatge hi ha una senyora que passeja allà amb els gossos, a l'altra hi ha un que surt corrents amb la maleta, a l'altra, etcètera, no? Hi ha una senyora. I ell va fent coses per arribar a la illa i tot li surt molt bé. Tot li surt molt bé, no perd mai l'autobús, etcètera. I en canvi, quan arribes a la meitat, et trobes una imatge a doble plana, fantàstica, que et convida, que és una imatge d'un vaixell amb la seva imatge reflectida al mar, que t'indica que aquí s'acaba la seva aventura i torna cap a casa. Però, per l'altra banda, que aquí ve la gràcia, quan comences a llegir la història del llibre de la mala sort, del senyor Malastruc, ostres, en aquell moment és com un buscant de Wall-E, perquè comences a veure els mateixos personatges que tu no havies reconegut, que es creuen, i és com un buscant de Wally que et deia, fantàstic, perquè pots llegir les dues històries, a un li surt tot bé, l'altre tot malament. Per exemple, el senyor Malastruc, que compra un número de la loteria, el perd. I qui el troba? El senyor Bonaventura. Esclar, és superdivertit. Jo me l'he llegit moltes vegades i cada vegada que me'l llegeixo, cada vegada descobreixo un personatge o un altre que apareix per aquí i fa la seva peripècia. Bonic, bonic. Al mig, quan ja et dic, quan arribes al mig hi ha el vaixell, això, obres planes i veus sense text la seva peripècia vital. Gran llibre, gran llibre. Gran llibre, m'ha agradat molt.
I la pregunta dels llibres per somiar d'aquest llibre de la sort, quina és, Jaume?
Mira, jo els faria una pregunta d'aquestes faciletes. Com es diu el nom del protagonista, el que tot li surt de meravella i que el vent li bufa sempre a favor? És allò que deia la meva mare, totes li ponen.
Respostes a l'oficideducar@ccm.cat. Teniu temps fins diumenge i els guanyadors del darrer concurs són en Lluc, en Robin i en Marc. L'enhorabona a aquesta família.
Molt bé.
Jaume Centelles, molta sort.
Vinga.
Gens de malestrugança.
Res.
Petons.
Sempre amb el cap ben alt i endavant, endavant.
I tant que sí.
Vinga.
Fins a la propera.
Fins a la propera. Adéu.
Coneix el món, m'obre la ment.
La setmana vinent, especial 1 de maig, dedicat als docents. Us deixem amb El Silencio, de Stay Homes i Manu Chao. Petons de la Núria Ventura, la Rosa Silloé i el Lites. I fins la setmana vinent. Fins aquí l'Ofici d'Educar. Bon diumenge, Roger.
Una abraçada ben forta. Gràcies, Elisabet.
Y por la noche ya no puedo dormir. De los recuerdos no se puede vivir. Cuéntame ese cuento del mundo en movimiento. No me quiero arrepentir. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el silencio? Cuando suene la campana de la libertad, todo llegará. Cada día me miro en un mundo al revés, cada día me veo en un mundo tan fierro, cada día yo lucho para no decaer, cada día yo río para no despreciar. Suene la campana de la libertad.